casa, que el Girona ha guanyat el Barça per primera vegada a Montilivi i que la temporada que ve jugarà la Champions.
Cada dia me levanto por la mañana, ya ni me reconozco. Los unos me dicen que estoy a un lado, los otros que estoy al otro lado. Estoy en medio, estoy en las soluciones.
Millor anar a votar amb dubtes que no pas tenir el dubte de quina Catalunya tindrem si ens governa l'Illa.
Els 10 anys de decadència vindran si el 12 de maig no guanya Esquerra Republicana. Per tant, a votar el 12 de maig en defensa del nostre país.
De encontrar una salida a un bloqueo inconstitucional i absolutament antidemocràtica.
Quin és l'últim problema de salut que t'ha preocupat?
Bueno, el que tinc ara, que és el Parkinson. Ja ho has notat, que la mà em tremola. Ja fa 6 o 7 anys que me'l van detectar.
Mare, t'estimo.
Aquesta música que sentíem ara dels Strombergs, la darrera cançó que va gravar el seu cantant, el seu líder, i que està dedicada a la mare, efectivament, i que han remuntat ara precisament uns mesos després per poder acomiadar-se com a banda. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia.
Perquè avui és el dia de la mare, eh?
I tant.
M'has fet una cara com de no he acabat de...
Sí, perquè és dia d'anar amb...
A veure, per on me la tira?
Dic futbol, dic jo ja anava...
Sí. Bueno, home, una mica de futbol farem, també. Ja. Hola, Milagros Pérez Oliva, bon dia.
Bon dia, jo sóc mare.
Que vols que em felicitem? Felicitats, Mila. També, Ivan Guera, felicitats.
Moltes gràcies, jo també.
Ho celebreu? Se celebra a casa o no gaire?
Sí, fent de xofer del meu fill. Com vols que celebri el dia de la mare?
Efectivament.
Fent de mare.
Bueno, exacte, efectivament. Hola, Arturo Puente, bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el Joan Bordeus, com estàs, Joan?
Bon dia.
Bueno, doncs, efectivament, avui mireu que ens han portat, ja sabeu que els diumenges ens porten una mica de pastissets o pastes o el que sigui, avui ens han portat directament un dels pastissos que es creen específicament per al Dia de la Mare. El Gremi de Pastisseria de Barcelona avui ens fa arribar una mousse de xocolata, 70%, amb interior cremós de passió i base de biscuit de cacau, directe de Mas Pastissers Xocolaters, amb botigues al Passeig Margall i al carrer Còrsega de Barcelona. És un pastís en forma de cor.
És un
estupendo,
cor, és un cor enorme.
Que fa cosa fins i tot a tallar, sí o no?
Exacte. Jo el deixaria així perquè està bonic. Que no.
I fa difícil de menjar, que sí. Ja us he vist la crítica, que vosaltres, que sou, vamos, o sigui, sou carpantes tots, no, voliu aquí endrapar.
La Cristina ho ha fet, eh? La Cristina ha fet
la crítica és cap a l'administració secció... que no posa culleres.
O sigui que per nosaltres, no?
Estem a favor.
La crítica no és.
Mira, mira la Gatjoli. Ara sí. Trobaràs de cara amb Gatjoli, sí, que està mirant-te com dient, vaya jeta.
La Gatjoli ha fet de cunyada.
Espereu-vos a les culleretes, ara.
Ha fet molt de cunyada, la Gatjoli, perquè ha dit, això és molt difícil de menjar.
I és un pastís poc auster, fa cara de carn. No. Molt preocupantment car. No estimo la meva mare amb aquest pastís.
Res artesà és car.
Les mares s'ho mereixen tot i més.
Res artesà és car.
Estupendíssim. Què menys? Què menys que un pastís així? Per haver d'anar fent de xòfer tot el setembre.
I unes flors també, eh?
I unes flors, ara.
És molt xulo.
Va, un quart de 10 del matí.
A més, es recorda, perquè si porten un vas de gitano de crema, al cap de 15 dies pregunta, quin pastís va menjar pel dia a la mare?
Se't recorda.
No ho sé. I aquest sí,
aquest queda, aquest queda. Bueno, un quart de 10 del matí, de seguida anirem cap a Girona, perquè estan, vaja, és un d'aquells dies que es lleven els gironins amb un somriure d'orella a orella.
Però a Barcelona.
A Barcelona per què?
No sé, per veure que...
No busquis
reacció,
ja, eh?
També hi ha notícia.
No busquis, eh?
També hi ha notícia a l'altra banda. Eh?
No hi ha notícia.
Ah,
val. Bueno, sí que hi ha notícia.
De fet,
sí, hi ha notícia.
Hi ha notícia a l'altra banda i a l'altra.
Sí, a l'altra banda. Què voleu dir? Què voleu dir? Que estem intentant tapar el títol del Madrid?
Aquella banda...
Qui ha guanyat la Lliga? Ningú ha guanyat la Lliga.
Ja ni ho celebren. En guanyen tantes que ni ho celebren. Ja.
Ai, senyor. Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, com esteu?
L'altre que també ha arribat amb somriure d'orella a orella, que ja sabeu que quan ha de ploure, noi, els meteoròlegs van...
Sí, no pas per l'altre, eh?
Bueno, l'altre què?
Ja està.
Lo del Madrid o lo del Girona?
Allò,
no et lis? Allò.
No et lis? Sí,
no t'emboliquis. Escolta, Martí, ve pluja, no avui, o sigui, durant el dia en general, vull dir que serà el dia que ja estem veient per la finestra, sí. Una mica ennuvolat, però que farà calor com ahir, gairebé al migdia, 20 i pico graus, no? Però torna a venir jornada de pluges i seran interessants, eh? No, potser no com fa una setmana, però poden ser bones.
Sí, sobretot demà a la tarda i dimarts tindrem un episodi que les comarques del nord de Barcelona, interior de Girona, per tant, entre el Pirineu Oriental, Catalunya Central, comarques com la Garrotxa, el Ripollès, Osona, Lluçanès, Berguedà, aquí és on podria ploure més aquests dies i que s'acumulin de 30 a 40 litres per metre quadrat, fins i tot en alguns punts, i això fer-hi anar les capçaleres del Ter, del Llobregat, per tant, bona notícia per aquests embassaments que van pujant, a més amb la neu que tenim acumulada al Pirineu. Però de moment, avui, un dia tranquil, amb aquest cel enterbolit, mig ennuvolat, amb ambient càlid al migdia, i es van fregar els 30 graus a les terres de l'Ebre. Avui serà fàcil de 20 a 25 graus, esperant aquest canvi que arriba cap al tard, per tant, avançada la tarda, a partir de les 7-8 en endavant, al Pirineu de Lleida, amb algun xàfec, alguna tempesta que ja pot ser una mica intensa, i durant la nit aquesta pluja estendre's a la resta de l'interior. Poca cosa, i malauradament a Ponent i al sud aquí quedaran bastant al marge de l'activitat de pluges d'aquests dos dies que vindran. Per tant, el riu de Canya, Siurana, estan molt buits aquests embassaments, també la pagesia està patint aquesta sequera en aquella zona, i tornaran a beneficiar-se més d'aquestes pluges doncs les conques internes, amb aquest possible augment del cabal dels rius també per la neu que va fonent, amb aquestes temperatures més altes. A partir de dimecres ja més tranquil·litat i puja la temperatura, i fins i tot podria fer molta calor el cap de setmana que ve.
Ens podem plantar el 25% dels embassaments aquesta setmana o no?
Podria
24,
ser.
24, 23, 24, 23 ja hi som, per
exemple. Sí, jo crec que 23, 24 gairebé segur, perquè hi ha inèrcia i va entrar en aigua, i potser fins al 25 o 26%. Veurem si mitjans de setmana ja respon això.
Ho dèiem la setmana passada, que depèn de com plogués la setmana passada, hi hauria un debat a l'interior del govern de la Generalitat sobre què fer amb les mesures de sequera, i és evident que hi ha sigut, i de fet han d'anunciar la setmana que ve què és el que volen fer. Veurem si hi ha un pas enrere o no en algunes de les restriccions, en el sentit de complir els semàfors de la sequera com estan planificats. Gràcies, Martí.
Fins ara.
Les 9 i 18 minuts, fem una pausa i de seguida anirem fins a Girona, però abans hi ha hagut comunicat oficial ja de l'oficina del president Quim Torra, confirmant la notícia que ja explicàvem i que es va saber, s'ha sabut de fet de mentirada, la mort de la seva dona, Carola Miró. El comunicat diu que l'esposa de Quim Torra, Carola Miró i Badós, va morir ahir al vespre en pau i acompanyada del seu espòs i dels tres fills, Carola, Guillem i Helena, a l'Hospital Santa Caterina de Salt, 58 anys, després de més de 9 anys de lluita contra un càncer. Expliquen, en fi, la trajectòria. Diu, d'acord amb la voluntat de Carola Miró, que sempre va ser persona molt discreta i va defugir protagonisme, el comiat es farà amb els seus estimats en la més estricta intimitat familiar, sense servei de protocol. El president Torra ha suspès els actes que tenia previstos els dies vinents, facilita una adreça de correu electrònic de la seva oficina, 131president@gencat.cat, per qui vulgui fer arribar les condolences. La família Torra i Miró agraeix les pregàries i les mostres d'afecte i condol que està rebent, lamenta no poder-les respondre individualment. Oficina del president Quim Torra, Girona, 5 de maig del 2024. Fem pausa i de seguida anem cap a Girona, precisament.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9 i 21 minuts. Bé, de seguida parlarem de política, evidentment, i d'aquesta campanya electoral que ja s'està acabant, que ahir va venir marcada, sobretot per les paraules de Matías Carnero, avui ha passat pàgina directa, diguem-ne. De seguida en parlarem també de les enquestes, que m'ha sorprès perquè trobo que n'hi ha poques, pel que podia esperar, oi que sí?
Sí,
comptàvem que l'últim diumenge és allò que normalment apareixen a tots els diaris, i avui, bàsicament, hi ha de l'Ara i el Nacional. Són enquestes interessants, per altra banda, aquest dibuix que el Carles fa setmanes que va dient anem a repetició electoral, ara de seguida en parlarem també, perquè, òbviament, és una situació molt complexa de governabilitat a Catalunya, després de si els resultats s'assemblen els que estem dibuixant. Però abans, no sé si heu seguit el tema futbolero d'ahir, el Girona i tota la pesca. No hi ha seguidors del Girona aquí a la taula, perquè no hi ha gironins tampoc, oi que no? Per tant, anirem a saludar el gran gironí, Miquel Agut. Hola, Agut, bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia, Xavi.
Quin somriure que deuen tenir la gent de Girona, després del que va passar ahir.
És una cosa... És que és difícilment explicable, perquè imaginar-te això quan el juny del 2022 estava jugant a Tenerife per tornar a jugar a primera divisió, no en fa ni dos anys, i estàs celebrant la Lliga de Campions. És una cosa gairebé inconcebible. I sí, és que només calia veure anar per Girona ahir abans del partit i veure l'ambient que hi havia, la quantitat de samarretes del Girona que hi havia, i com, evidentment, la ciutat s'ha fet seu aquest club que està experimentant aquest creixement exponencial, i veure com es viu aquest equip i el que està portant aquest el club, però especialment aquest equip, la felicitat que està portant a Girona una temporada rere l'altra, perquè ara ja el 4-2 contra el Madrid de la temporada passada no el recorda ningú, el dia aquell que Tati va fer 4 gols fa 2 anys puges de categoria. Ara això, en dos partits al Barça li has fet un 8-4 li has fet al Barça en dos partits,
és una barbaritat.
qui podrà dir que està, que és més merescut o menys, això cadascú va per gustos i com s'ho miri, però al final els números diuen que el Girona en dos partits al Barça li ha fet un 8-4. És una barbaritat. Cada partit s'acaba amb els jugadors fent la volta d'una hora aclamats per l'afició a la gespa. Vaja, és un carpe diem i de manual, perquè ja veurem quan tornen episodis com aquests, però Girona està embogida, evidentment, amb aquest equip.
Ho hem estat comentant tota la temporada, Miquel, mentre el Girona anava líder i anaven passant setmanes i havia el liderat i la temporada tan extraordinària. La sociologia en el futbol és una cosa molt interessant i sembla que en el cas del Girona pugui estar produint-se un fet sociològic interessant, que és que el Girona ha deixat de ser un equip simpàtic per una part important de l'afició culer, per ser, d'alguna manera, per alguns dels aficionats del Barça, dient és el segon equip, o sigui, està content del que li vagi al Girona, per passar a ser, per alguns, el primer equip. És a dir, que es creïn nous aficionats, com, des d'un punt de vista generacional, segur que està passant a Girona. Nanos que ja no tenen Barça o Espanyol o Real Madrid o d'altres equips de la primera divisió com el seu equip referent, sinó el Girona.
De fet, mira, ahir a la transmissió del partit al final, quan ja havíem escoltat els protagonistes, en Puig em feia allò, en Puig sempre em fot en merders i em feia sortir a parlar amb algú fora del camp, i vaig ensopegar un parell de nanos, un de 18 i un de 12, que són del Girona de tota la vida abans de ser de cap altre equip. 18 i 12, clar, i amb les samarretes els dos, i amb la bufanda, i això és una cosa que fa potser 15 anys no els hauria trobat. Hauria trobat els seus avis, que sí que anaven a Montilivi, però ells no els hauria trobat perquè ells no haurien anat a Montilivi a veure el Girona. Potser haurien estat veient el Barça a casa, per exemple. I això, com dius, ha canviat. La mitjana d'edat de Montilivi és baixa. Hi ha molta gent jove que ara és del Girona. I en aquests no els pots dir pujar carros, perquè, clar, aquests han nascut amb el Girona a dalt de tot i, per tant, no s'han hagut d'afegir res, sinó que ja s'ho han trobat fet en el seu dia a dia. I és veritat que hi ha molts seguidors del Barça que estan enfadats amb el Girona i que ja no hi tenen tanta simpatia, al mateix temps que passa aquest fenomen entre la gent de Girona. Però jo crec que hi ha un factor interessant, que és com juga el Girona. Ahir va ser sotmès pel Barça durant una hora. Això, per mi, per molt que jo estigui molt content i que volgués que guanyés el Girona com va passar, crec que és innegable, objectivament innegable. Però el com d'aquest equip, en molts partits, i sent a més un club modest, fa que hi hagi gent... Tu ara que deies que no hi ha ningú del Girona a la taula perquè no hi ha ningú de Girona a la taula, doncs pot ser que cada vegada més hi hagi gent fora de Girona, clar, dins de Catalunya, que no sé si que sigui del Girona, però que hi simpatitzi per la manera com fa les coses, no? I jo crec que aquest és un factor molt important, aquest reconeixement a la forma de fer les coses del Girona, que després desemboca en un què que no ens hauríem imaginat mai de la vida.
Alcalde Lluc Salelles, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Com us lleveu?
Doncs em llevo com qualsevol diumenge, amb la família, que això també és important, però sobretot molt content, la veritat. Després de viure el camp, viure-hi el camp, el que es va viure als carrers abans i després del partit, i doncs com en un petit somni, no? Avui quan un es desperta diu, ostres, si va passar això o no va passar, no? I la veritat és que llavors poses la ràdio, mires el Twitter i veus que sí.
Ara esteu entre les grans ciutats de la Champions. No sé què implica això per una ciutat com Girona, a tots els nivells, a nivell de capacitat, d'infraestructures, fins i tot de turisme, de notorietat, no sé, d'imatge.
A veure, jo crec que hi ha dos o tres aspectes, no? El primer, segurament el més important per una ciutat com nosaltres, de 100.000 habitants, que és capital del país també, doncs és que reforça el sentiment d'identitat i de comunitat i d'orgull dels gironins i gironines amb la seva ciutat. Jo crec que això és innegable i per mi, doncs, evidentment, és molt positiu i molt important. I llavors hi ha dos elements més. El segon, de projecció pública arreu del món. Jo aquests últims mesos que m'han anat venint a visitar cònsuls i algun ambaixador, doncs ja te n'adonaves que el fet que el Girona estigués fent aquesta temporada, ells t'explicaven doncs com els ciutadans dels respectius països, doncs evidentment de sobte situen, busquen i saben molt més on és la ciutat, i això amb la Champions doncs encara serà molt més important, no? I el tercer, tu parlaves d'infraestructures. Bé, jo crec que la ciutat està preparada per ser ciutat de Champions. Hi ha una ciutat al País Valencià, germana nostra, que és Vila-real, doncs que amb la meitat de població que Girona ha sigut diverses temporades ciutat de Champions, i nosaltres doncs, som una ciutat oberta al món des de fa molts anys, i per tant tenim infraestructures i capacitat perquè ens visitin els millors equips de futbol del món.
Mm. Heu estat parlant ja amb el club, perquè la gran dificultat, Agut, si vols comentar-ho també, la gran dificultat ara mateix és on es juga aquesta Champions, perquè Montilivi és un estadi que té 9.000 espectadors, que s'amplia fins als 14.000, amb grades supletòries que la UEFA no accepta. Per tant, hi ha el contrasentit que si es queda jugant a Montilivi al Girona, la Lliga contra un Getafe jugaria amb 14.000 seguidors, i en canvi si va al Liverpool, com demanava l'entrenador, a Montilivi, hi hauran 9.000 espectadors.
Primer, no sabia que Michel havia demanat al Liverpool.
Sí, ha demanat al Liverpool.
També demano, jo també el demano, perquè soc seguidor del Liverpool pel que fa a les lligues estrangeres, i per tant, bueno, res, aprofito per dir que estic d'acord en això també amb Michel. Sobre la pregunta, bé, jo crec que a ningú l'estranyarà, no?, que jo com a alcalde, i crec que representant la veu de la immensa majoria de gironins i gironines, el que esperem és que la Champions es jugui a Montilivi, no? Nosaltres hem estat treballant les últimes setmanes i mesos amb el club per veure, doncs, quines possibilitats hi havia. Finalment li tocarà al club decidir el que li pertoqui, no?, i on vol jugar i amb quines condicions, però evidentment jo crec que la ciutat i els gironins i les gironines, que som al final els que hi estàvem omplint l'estadi i els que llavors omplíem els carrers abans i després, el que volem és que jugui a Girona aquesta Champions.
Clar, sobre però això, Xavi, sí, digues, només, clar, el club ara està immers en la ciutat esportiva, que és un dels projectes paral·lels a l'activitat esportiva que té en el dia a dia, i el següent projecte, perquè no pot assumir també ara començar amb un estadi, hauria estat el de l'estadi. Primer és la ciutat esportiva, però clar, ara mateix aquest accés a Europa i a la Champions, precisament tant d'hora, fa que no hi hagi aquest projecte per consolidar un nou estadi, i llavors la decisió que prengui el club segurament no deixarà content ningú, perquè si et quedes a Girona i l'aforament ha de ser de 9.000 espectadors, hi haurà molta gent, tenint en compte la quantitat d'abonats que té el club, que no hi podrà anar, s'hauran de fer sortejos o el que sigui, i si te'n vas a un altre lloc, sigui Montjuïc, sigui el Camp de l'Espanyol, per exemple, doncs hi haurà molta gent que no hi podrà anar per la distància, perquè són dies feiners per jugar a la Lliga de Campions i hauria de ser tornar de Barcelona a Girona de matinada. Jo crec que és una decisió complicada i impopular, però em fa l'efecte, copsant l'estat d'ambient i d'opinió de la ciutat, que l'amplíssima majoria prefereix, i jo crec que hauria de ser així, jugar a la Lliga de Campions a Montilivi, perquè la ciutat se'n beneficiaria i perquè al final el criteri segurament queda per valdre. Jo crec que hauria de ser aquest. No sé si potser penses anar a jugar a un altre lloc, si vens 25.000 entrades, encara que siguin aficionats que no siguin de Girona estrictament, si fas números i penses en aquest criteri, llavors potser fas una altra cosa, però jo entenc que s'hauria de jugar a casa i ja ho veurem. El cas és que el missatge del club va canviar una mica en els últims dies. Hem sentit més aviat primer amb Geli a Montilivi segur, després Pere Guardiola ho va matisar, ahir Geli tampoc no tancava la porta a alguna altra opció. Veurem què fan, però no podran trigar gaire.
Sabem si hi ha, no sé si alcalde, vostè ho sap, si hi ha hagut conversa amb el Barça, o amb, bueno, en aquest cas el Barça no, sinó amb l'Ajuntament de Barcelona, o amb algun altre, o amb l'Espanyol, per temptejar el terreny. Sabem si això existeix?
Jo sé que el Girona, i crec que això és normal, però està estudiant tots els escenaris possibles, no?, amb aquesta realitat, i per tant per estudiar tots els escenaris estic convençut, doncs, que han fet els contactes pertinents i que ho deuen haver parlat. Jo no, evidentment, no sé els detalls, jo no estic al club, però sí que, bueno, el que ens hem transmès sempre és que els hi pertoca estudiar les possibilitats i que és el que estan fent, i per tant entenc que, com han estat parlant amb nosaltres pel tema de Montilivi i les obres i tot plegat, doncs ho deuen haver fet amb altres actors.
Acabo només amb un parell de preguntes. Una, hi ha una qüestió important, que és l'accionariat del club, perquè el Manchester City, que és també equip de Champions, hauria de tenir, si no m'equivoco, Miquel, una mica menys de pes en la propietat del Girona, això és així?
Sí, hauria de rondar el 20%, més o menys, una mica amunt, una mica avall. Ara està pel 40 i escaig, o sigui que hauria d'haver-hi aquest canvi perquè, sí, perquè la UEFA ho acceptés.
S'haurà de vendre un percentatge molt alt del Girona, el City Group. L'Ajuntament s'hi ha plantejat d'entrar-hi a dins del Girona com a accionista? No.
No, em sembla que la ciutat té prou necessitats a nivell públic, d'espai públic, d'obres, d'inversions, de programes socials, culturals, com perquè hem d'entrar en una societat anònima esportiva, no?, que té uns altres objectius, que evidentment doncs, els està i els pot desenvolupar per ella mateixa, i nosaltres ja fem una aportació important cedint l'estadi de Montilivi, no?, que és el que al final allò on juga el Girona habitualment, i que és un estadi municipal i que en aquest cas el Girona Futbol Club pot utilitzar de forma exclusiva.
I acabo només amb una pregunta que no té res a veure directament amb el Girona, sinó amb una cosa que ha de passar en breu. Ara parlàvem amb el Martí Oliveres i les pluges dels pròxims dies. La setmana que ve el govern de la Generalitat es planteja si flexibilitza una mica les restriccions. Vostè, alcalde, que en fi, que Girona ha estat una de les, dels, no la ciutat, sinó totes les comarques de Girona, una de les zones zero de la sequera, i estaria d'acord que es fes una mica enrere en les mesures de restricció de la sequera?
Jo crec que encara no estem en una situació per tirar coets, no? A mi preferiria ser una mica més precavut, esperar de veure com acaba aquesta primavera, que ens permeti, evidentment, doncs, tenir en compte que si ve un estiu i una tardor molt seca, no ens tornem a trobar en la mateixa situació. Jo crec que a vegades costa prendre decisions, en aquest cas s'han hagut de prendre per la situació que es vivia, i el pitjor que pot viure el país és aquesta sensació d'endavant i endarrere permanent. No? El que toca és una mica de visió estratègica i de futur, i si cal, doncs, aguantar una mica més les mesures ara i veure si la primavera acaba sent del tot plujosa, i per tant, doncs, guanyem temps, llavors podem tornar a parlar, no? Però a mi em semblaria que ara ens... que la situació d'emergència sequera no ha canviat per molt que s'arribi el 30% en els pantans del sistema del Delta de Llobregat.
Alcalde, moltes gràcies i felicitats.
Molt bé, moltes gràcies.
9:35 minuts, veurem si també el Liverpool acaba a Montilivi. Agut, ens has d'explicar alguna cosa més? Hi haurà celebració... Ai, li volia preguntar a l'alcalde, ja se'ns ha escapat. Si hi hauria celebració, tu et consta si hi haurà celebració a Girona?
No s'ha comunicat res. Jo el que sí que crec és que el Girona, l'últim partit de Lliga, com que el juga a casa, doncs intentarà aprofitar per fer alguna cosa després del partit contra el Granada amb l'afició per tancar una temporada històrica. Però no se'ns ha notificat que hi hagi d'haver cap celebració popular o que s'hagi d'organitzar res que no estigués previst, o sigui que no ho crec. Per cert, el Mitchell vol jugar a Anfield contra el Liverpool.
És veritat.
Perquè ell vol anar a aquell estadi. Que s'ha declarat, Mitchell vol anar a aquell estadi, el de l'Inter, el del Bayern de Múnich, el del Borussia Dortmund.
Però a tots,
que no hi haurà... No, clar, és que no hi ha competició, vull dir, no pot jugar contra tots.
Tot i que la temporada que ve canvia, no?, la Champions, és precisament sí. L'any que ve que hi ha aquest nou canvi de format i tot això, que ja no són aquestes lliguetes que hem vist fins ara.
No, hi ha dos grups amb molts equips i llavors el que fas és jugar segur 8 partits, 4 a casa i 4 a fora, a diferència del que passava fins ara. No jugaràs contra els dos equips a casa i a fora. Si vas a jugar, posem per casa Anfield, el Liverpool no vindria a Montilivi, i si reps el Bayern de Munic no aniries a l'Allianz, per entendre'ns, i després els que quedin capdavanters dels dos grups passen a la següent fase, que ja són eliminatòries, i els que quedin al mig dels dos grups juguen una eliminatòria per decidir d'aquests que hi ha al mig quins passen a jugar entre els millors per jugar-se el títol a la fase final.
Miquel, una abraçada ben forta i descansa una miqueta quan puguis.
Gràcies, igualment una abraçada per tots.
9:37 minuts. No sé si algú ha de fer algun comentari. Això és molt interessant que passi a Montilivi, que hi hagi aquest debat de hi caben, no hi caben, s'ha d'anar a jugar fora o no, perquè la idiosincràsia d'un club sempre té a veure molt amb el seu espai vital, diguem-ne, però a la vegada, si tu t'ho mires des d'un punt de vista numèric, penses, ostres, pues que podríem tenir uns ingressos extraordinaris amb gent que vol anar a veure el Bayern de Munic a l'estadi de l'Espanyol i que hi caben 40.000 persones, en canvi els has de ficar en els 9.000 que hi ha a Montilivi, no? Però vaja, això són les dificultats de... Digues, Carles.
Però això és demanar-li servei públic a una societat anònima, no?
El què?
O sigui, que es quedi Girona... Perquè això és bonic no, també, no?
Però,
o sigui, vols que una societat...
No així,
això és una societat anònima esportiva, que el que fa és calés, no?
Sí.
Com t'agrada burxar, eh?
No, és que és bonic el tema. No. O sigui, és una societat anònima esportiva que el que té és un club petit, que el fa servir de cantera, que el fa servir per llogar esportistes a un preu més barat, que si després són bons es porta a un altre club. O sigui, és una societat anònima esportiva molt legítima, només faltaria. Que a més ho fa bé, ho fa també que va a la Champions, però ara que ha anat a la Champions... Ara se li demana que faci servei públic.
No,
és raonable crec... que la Societat Anònima Esportiva però... vulgui guanyar calés, no?
Sí, 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 és tot és raonable.
I si, i si sí. l'alcalde considera una... que la ciutat té, té altres... que és molt raonable, també, doncs llavors s'ha de deixar que la Societat Anònima Esportiva, si vol guanyar calés, els guanyi.
No, no descobrirem avui...
En tantes coses, no... perquè si podrà llogar bons, bons jugadors... Jo no tinc idea de, que, de jugar a la pilota, però em sembla, negoci, eh? Em sembla que el disco... ara apel·lar a la bonomia de la Societat Anònima Esportiva segurament està on està perquè és una societat anònima esportiva.
Sí, sí, però Carles, Carles, per una qüestió.
Te jugaria a tercera regional.
Els, és a dir, els perjudicis que pot tenir sortir de la teva ciutat en tots els aspectes, en seguiment, en moltíssimes coses, potser fa que aquest negoci rodó no sigui tan rodó al cap i a la fi. Miri, i molt de compte amb això. Jo crec que està en una cruïlla complicada, en el sentit que... I a més, en fi...
Però la cruïlla la té la ciutat o la societat no, anònima esportiva?
El club, la societat anònima esportiva. És a dir, no, evidentment. Però vull dir que això de... Bueno, doncs ara ens un suportem, ojo, perquè encara no tenim al cap les lligues aquestes americanes, on els equips van canviant de ciutat i no passa res, no? Encara no estem aquí. O sigui, hi ha una qüestió de que tu ets del Girona perquè és de la teva ciutat, no? Perquè tu tens un afecte cap allà, no perquè porta el nom, no?
I perquè guanya.
No, ah, sí, evidentment.
I mentre això vagi guanyant, potser s'accepta que es canviï de lloc per seguir guanyant. Potser, no, clar, és que la, potser, és que la dinàmica
afectes,
del futbol és molt polièmbrica.
Hi ha uns efectes... A mi, a les seleccions...
Jo, com saps, Arturo, jo no soc de Girona, però soc de Breda. Hi ha molta gent de Breda que vol anar a veure el Girona.
No ho dic,
llavors,
sí,
si no hi
sí.
caben? I si per anar a un altre lloc pots aconseguir que d'aquests 40.000, 30.000 sortint de la zona d'influència de Girona?
A mi, com que no tinc cap efecte cap al Girona, com si vol jugar a Madrid, vull dir, no és... Vull dir, no, vull dir...
Està dolgut, ja s'entén.
Està dolgut.
No, vull dir...
Ell és culer.
No.
És una informació de servei per l'audiència, no, perquè interpreti bé les
coses. Que té un mal dia.
Té un mal dia. Ha vingut bo.
No, és veritat, em fa ràbia que perdi el Barça, sí, amb qui sigui, a veure, Girona una mica més pur.
Estic amb tu, Arturo. Tens el meu suport.
El que jo vull dir és que entenc perfectament, però compte amb aquestes sumes 2 i 2, perquè de vegades sortir d'una ciutat treu els efectes, treu l'afició que al final et segueix a totes, no només en aquell partit guai de Liverpool, sinó que te segueix a totes, i que al final aquests efectes, jo crec que molts clubs, i en això penso per exemple en el Barça i altres grans, han perdut de vista a vegades, no sempre, ho tenen en compte, però de vegades han perdut de vista això, que al final tu has de fer comunitat és també un negoci. És a dir, que hi hagi un seguiment, per exemple, dels equips femenins, tenir esport base, tenir... Totes aquestes coses fan comunitat, i això és el que al final t'arrela també econòmicament a la societat.
Jo aquests dies que tinc son perquè em quedo a veure els play-offs de l'NBA, que és el que... I no, perquè el futbol ja està... Una cosa que em passa, que ara que estem discutint d'això, la socialització del futbol, és que és una mica irònic que el país capitalista per excel·lència tenen aquest sistema de límit salarial a les franquícies, això que els equips... Que és molt més social que l'esport europeu, sí, per excel·lència. Vull dir, és una situació estranya. Jo tinc la sensació de que estem parlant del Girona, d'això com volem fer una mena de continuïtat espiritual entre la comunitat i això, i és el que deia el Carles, que és...
Romantització.
És una romantització, i resulta que el país més capitalista del món té un sistema de límit salarial i draft eficient que fa que cada 2-3 anys canviïn els partits. Ara que els Nuggets són un equip que portava 10 anys sense menjar-se un rosco, i ara fa 2 anys que són això, simplement pel que el sistema de límit salarial funciona. I jo no sé què passa, que veig un esport americà i és socialista, i en canvi... Veig aquí l'esport europeu,
però la gran diferència
és hipercapitalista.
La gran diferència és que els Nuggets poden ser de Denver com poden ser de Nova York o de Dallas, en qualsevol moment.
Això també, sí, el canvi de jaqueta que jo mateix professo amb els equips de la NBA és manifest, i passo d'un lloc a l'altre sense cap mena de desió emocional.
Pràcticament 3:15 del matí. Un moment, ara tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
3:10 del matí, acompanyats de Carles Fernández, de Milagros Pérez Oliva, d'Arturo Puente, d'Ivanguera i de Joan Bordeu. Si no heu vist l'enquesta avui, quan falta una setmana... Oi que demà encara es poden publicar enquestes?
Sí,
oi que sí, tècnicament?
Sí,
fins dimarts, encara?
No, fins
dilluns. Dilluns, no?
A Sydney tota la setmana.
Exacte.
Ja comencem.
Ai,
puja el bròquil, baixa el d'allò... Bueno, si no heu vist l'enquesta avui del diari Ara... representa el PSC amb 37-41 diputats, per tant, reforçant el seu lideratge d'aquesta cursa. Llegeix el diari que això és un reforç vinculat al que va passar aquesta setmana amb Pedro Sánchez. Seguiria al darrere Junts per Catalunya amb 30-34, per tant una distància considerable. Bastant enrere Esquerra Republicana, 22-26. Hi hauria una pugna molt interessant que, sincerament, no veia venir entre Vox i el PP, perquè gairebé que tothom donava mig mort Vox. Fins i tot hem sentit Alejo Vidal Quadras fent campanya pel PP de nou. Ahir.
Ha hagut de cridar ràpid.
Sí, sí.
Sintomàtic, eh?
Però ara mateix, segons l'enquesta, Vox estaria per davant del PP de nou. 10-12 diputats per 9-12 al Partit Popular. L'entrada, perdó, encara els Comuns 6-9 aguantarien més o menys on eren, tot i que baixaran una miqueta, i la CUP es quedaria amb 5-8. L'entrada, una de les notícies més significatives, és l'entrada amb tot d'Aliança Catalana, 2-7 diputats, és una forquilla molt gran, tenint en compte que són màxim 7 diputats, de 2-7 n'hi han 5 que ballen, és moltíssim, però vaja, és una entrada considerable que deixaria la majoria absoluta independentista a mans d'Aliança Catalana, però molt al límit, i que deixa un panorama molt difícil de quadrar des d'un punt de vista de majories electorals. El Carles fa dies que va dient que aquesta és la primera de les dues eleccions.
Jo és que crec que, o sigui, que tornarem a tenir un Parlament amb molts partits, o sigui, tornarem, i això vol dir que amb molts partits vol dir molt fraccionat, i molt fraccionat vol dir molta complexitat. I jo crec que es consolida que qui ostenta el govern doncs serà tercera força, i això és complex a l'hora d'establir pactes, perquè això porta una càrrega, diguem, primer, que havent ostentat el govern una legislatura, no tres, quatre o dues, sinó una legislatura, passar a ser tercera força, doncs té molt d'impacte. Vol dir que el flanc independentista, diguem, pateix en el sentit de, doncs, que hi ha un desgast clar, claríssim, que ja venia d'altres eleccions, ja en les darreres eleccions, 400.000, 300.000, 100.000, o sigui, es van quedar molts vots pel carrer, pel camí, perdó, i que jo diria que un primer pacte en unes primeres eleccions serà molt complex de digerir per als components del pacte. En unes segones, llavors hi ha altres excuses que es poden posar sobre la taula, però en unes primeres ho veig complex, i la victòria del PSC no és una victòria d'arrasar.
Hi ha una majoria possible pel PSC, clar, que és la de les esquerres, sí, evidentment, clar, sí. 39,
veure,
més 24...
En la forquilla mitjana són 71 diputats.
Sí, sí, 71 diputats.
En la forquilla màxima són 76, per tant, la majoria hi és.
La majoria d'esquerres hi és, sí, sí, sí. Sí. Però és aquest, jo aquesta és, llavors, la que incloc que en el primer...
És articulable.
Que en les primeres eleccions...
Dependerà d'esquerra.
Sí,
però dependerà de més coses.
Però és la que crec que en les primeres eleccions costa de país.
Pues també seria gràcia que haguessin de repetir eleccions perquè Esquerra Republicana no s'atreveix a dir el que farà les segones.
Hi ha una altra dada en aquesta enquesta que a mi em sembla molt interessant.
Sí, sí, com hem vist tantes vegades també per altra banda.
D'acord, d'acord.
Digues, que no t'hem sentit. Digues.
Perdona.
Digues, va.
És que Carles no calla.
No.
Que hi ha una altra dada que a mi em sembla molt interessant, que és la inspecció que fan de la voluntat de diferents pactes a dins dels electorats, i diu que l'electorat d'Esquerra prefereix un pacte d'esquerres a un pacte independentista, que jo crec que això és una novetat respecte a 2021, per exemple.
I
hi ha
una
evolució de l'electorat d'Esquerra i de les bases d'Esquerra que estan absolutament dividides, o sigui, és un 40 i pico, per tant, no vol dir que prefereixin majoritàriament, però sí és una pista d'aterratge per canviar les majories.
I una altra... Hi ha
una por a dins d'Esquerra Republicana, que és el concepte tripartit, òbviament, que és un concepte que li fa mal del record de l'època en què hi havia Montilla, hi havia Maragall, etc.
Bueno, i que a més Esquerra estaria sostenint dos governs socialistes. Això no sé si és sostenible per Esquerra.
Jo, per mi, la principal qüestió és... jo crec que Esquerra ho passarà molt malament, és a dir, els resultats aniran molt malament, i per tant després ho passarà molt malament, perquè això de ser, no, el que decideix qui és el president si no ets tu, i a més venint de la presidència, sempre és un gripau molt, molt gros, no? I a més amb un electorat molt dividit, és evident.
I si queda per darrere de Junts, que encara és una
fàgit, no? Que és el que diu totes les enquestes, no? És una mica en el que estem tots. Ara bé, jo crec que... El tripartit aquest d'esquerres, que suma, porta sumant molt de temps, i sumar, té pinta que sumarà, no és probable, però cada vegada és menys impossible, no? Això sí que jo ho veig, però també crec que té molt a veure en si Esquerra pot treure alguna cosa també del govern central. Jo crec que es posarà molt la qüestió de què anem a fer la legislatura, aquí i allà. I clar, és molt complicat, perquè en aquest moment els programes d'Esquerra Republicana i del PSC estan molt allunyats. És que estan molt allunyats, que sí, que no, espiritualment són dos partits d'esquerra socialdemòcrates, però la veritat és que no es posen d'acord. O sigui, Salvador, el PSC fins fa 4 dies estava per una reforma de l'Estatut per tornar a un estatut del 2006. Ja no. Si Salvador, i a la conferència que va fer a les Drassanes, va dir que no estava per reformar l'Estatut, per ampliar el marge competencial.
Desplegar-lo, va dir.
Sí, sí.
Estava per desplegar-lo.
Desplegar, però desplegar dins del marge de l'Estatut. Vull dir que això és un canvi respecte a s'ha de fer una votació per encaixar a Catalunya, no?
Totalment.
Que el discurs del mateix Salvador Illa a Madrid fa 2 anys. Però no estan d'acord en el tema d'infraestructures, per exemple, gens. No estan d'acord en el model econòmic. Vull dir, això no fa que sigui impossible el pacte, eh? En absolut, fa més complicat el pacte i fa que si ja ho ha de fer, Esquerra hagi de demanar alguna qüestió, que ha de fer aquí i allà, perquè se li acaben les servituds, diguem-ne. És a dir, aquí moltes vegades aquí moltes vegades ha estat enganxat a tu me dones suport als pressupostos allà i jo aquí. Si aquí no necessita que li donin suport als pressupostos, també el panorama canvia respecte als interessos que té Madrid.
Mila.
Bueno, aquí ja el que es veu a totes les enquestes és que hi ha corriments de vots importants i hi ha fronteres importantíssimes. La del Nacional dona encara un 33% d'indecisos. És una enquesta petita, però no sé quan dona l'Ara, però està en aquest ordre del 20, entre el 20 i el 30% estan, en l'última del CIS eren el 20% d'indecisos. Per tant, encara balla molt i pot ballar. Llavors, és molt interessant de la de l'Ara, que això que diu la IVA, de que prefereixen els votants respecte de les aliances. Hi ha una altra dada important. Els votants socialistes prefereixen no pactar amb Junts. I això també és tenir en compte...
I els de Junts no pactar amb el PSC.
Però els de Junts ja se li donava per suposat.
La versió és molt
això clar. Això té a veure amb la campanya que ha fet Salvador Illa, que des de fa temps ve cridant molt per aconseguir votants de l'àmbit de l'antiga Convergència. Llavors, clar, Junts s'està quedant molt com un partit no posicionat tant en l'eix ideològic com aglutinador de l'eix identitari. I llavors s'està agafant vots identitaris d'Esquerra Republicana i els que ja tenia, i també de la CUP, i de la CUP, etcètera, etcètera. Però, clar, al final, si el vot identitari que aglutina Junts no té socis per fer una majoria de govern, el que ha de predominar, lògicament, és l'eix ideològic. I en l'eix ideològic sí que hi ha una majoria. I és una majoria bastant clara. Una altra dada significativa, jo crec, de les dues enquestes i de les últimes que han sortit, és que la onada ultradretana està pujant, i molt. Perquè només cal veure que puja Vox. Puja Vox i puja Aliança Catalana. Llavors, entre els dos, estan barrant el pas al PP. Això és símptoma d'una corrent més extensa a la resta d'Espanya? Aquesta seria una pregunta, perquè veurem què passa també a les europees. A les europees està previst que la ultradreta pugi. Si a les europees obtenen... Que a més ho tenen més fàcil, perquè com que és circunscripció única podran tenir millors resultats, què passarà això? Com es projectarà això sobre les expectatives del PP a la resta d'Espanya?
Passa, el PP, al començament de la campanya, ja donaven bastant per descomptat el seu gran objectiu, és superar Vox, però eren conscients que l'única comunitat autònoma on Vox encara estava de pujada era Catalunya, al contrari del que havia passat al País Basc. I té cert sentit, perquè al final el debat sobre la immigració és molt més fort aquí. I això va, vulguem o no, el creixement de l'ultradreta va associat a això.
Però a mi, llegint per llegir tendències de fons, perquè crec que tots estem d'acord que aquestes les que ens fan poca il·lusió, o sigui, jo les que veig com a tendències de fons, ara que parlem, per exemple, deies que Vox supera el PP, jo crec que té molt a veure també amb que el PSC, no? Vull dir, i és de facto un partit com espanyolista i de dretes, vull dir, bàsicament, Salvador Illa ha fet una campanya en castellà i en polítiques d'ordre, és a dir, al votant d'ordre, i que llavors l'efecte, aquest vot de ciutadà d'anticatalanisme a Catalunya funciona millor com a Vox. Alejandro Fernández, que és un candidat molt antiprocessista, molt antiindependentista, aquest efecte, l'efecte d'ordre l'està capitalitzant ella. Jo trobo que la transformació total del PSC com a un més post-ciutadans que no el PSC catalanista d'abans és una tendència de fons, i a l'altra banda de l'espectre, doncs, sí que trobo interessant aquesta idea de Junts, que no ha aconseguit quallar, perquè al cap i a la fi veiem que la proposta és de nou tornar-ho a intentar, però canviant el lideratge, que és una idea estranya, perquè ja s'ha provat exactament les dues versions, amb Junts a dalt i amb Esquerra a dalt, les dues han fracassat. Sí que crec que té sentit que un canvi cap al tripartit, per molt denostat que estigui, és l'única idea de canvi possible. I en aquest sentit jo sí que veig Esquerra Republicana com... O sigui, tots tenim, jo crec, aquesta sensació, no?, que la Pere Aragonès era una mena de persona vicària de l'Oriol Junqueras, amb una mena d'idea de partit llarg a llarg termini, de transformació estructural a llarg termini, i que Esquerra Republicana, encara que ha aconseguit, si algun canvi ha suposat aquests últims anys, és que ha aconseguit estar al centre de tots els debats, que ara paga, perquè no ha sabut fer res amb els anys que ha tingut de presidència, però que el canvi profund és aquest, que ara Esquerra sí que es manté en un centre que potser ho passa malament aquestes eleccions, però que mentre els altres bulliran el bany Maria amb aquest Parlament impossible que sortirà, Esquerra com a mínim sembla que té una posició forta a llarg termini per repartir joc. Jo veig aquests canvis més que, i també tinc molt la sensació que si hi ha repetiment electoral, aquests canvis són els que aguantaran, no? Que el PSC i Esquerra han canviat
Et passo la pilota, Arturo, i Carles també, i la Iva, tothom vol parlar, però només una referència sobre una cosa que m'ha agradat que deia el Joan Bordeus, que és eleccions que no fan il·lusió.
Sí.
No es veu una mobilització molt gran, ni una sensació electoral d'aquelles intenses. Pot ser que fins i tot hi hagi menys cartells.
Molts menys, oi?
Això...
Jo crec que això és un error, eh?
Perquè
sí, perquè el cartell...
Recorda que hi ha eleccions.
Recorda d'entrada la data. I que hi ha eleccions.
No, recorda que has d'anar a votar.
No t'estimula a votar aquest o votar aquell, diguem, més enllà del meme. O sigui, si ho fas molt malament, sí que et resta, però ho has de fer molt i molt i molt molt fantàstic perquè et decanti el vot. Però et recorda en el moment. Sí, sí. O sigui, no està en l'imaginari de molta gent que diumenge que ve s'ha d'anar a votar. Forma part de la poca presència, perquè no tothom està en la cosa de la malaltia de saber què passa, ni l'enquesta de l'ara, ni l'enquesta de l'ara. Vull dir, hi ha molta gent que es va quedar amb el Girona i punto, eh? Vull dir que no.
Però aprofito,
i és raonable, eh? I
aprofito aquesta referència que dius de la falta d'il·lusió, de la falta de mobilització, d'alguna manera, o d'ambient electoral, que això beneficia claríssimament a qui estigui hipermobilitzat. Ah. I això es veu en aquesta enquesta. Però, sí, o sigui, una enquesta que fa una setmana o dues ni entrava encara a Aliança Catalana pot entrar amb 7 diputats, sí, d'una setmana per una altra. I això és la hipermobilització d'un sector que té perfectament clar que el 12 de maig hi ha unes eleccions i que van a votar.
I aquí jo era un tema que també volia treure. No?
Primer, la pilota,
sí, ja he vist.
Perdó,
ja. Sí.
Perdó.
No, res. Jo comentaré una cosa sobre la qüestió aquesta de la posició central d'Esquerra Republicana i com queden els altres. Jo, hi ha una cosa que em crida molt l'atenció d'aquesta campanya, diguem, seguint-la, és que els dos partits que van en cap, no?, tant Junts com el PSC, tenen una campanya molt tàctica o molt, diguem-ne...
Sí, van variant cada dia.
I molt tàctica, en el sentit que tots dos apel·len a una cosa. És a dir, què està fent el PSC? El PSC està dient, anem a fer una segona volta de les eleccions generals. Claríssimament, les eleccions generals li van anar molt bé, i llavors ve Pedro Sánchez i es projecta contra el fang del PP, com si aquí hagués de governar Núñez Feijóo o Abascal. No té cap... És a dir, però el que està fent és intentar apel·lar al mateix votant que ja li va donar suport el 23 de juliol, però clar, amb una cosa que jo crec que ara s'ha desfet una mica, que és que aquest fang ja no existeix, ja no estem en el que té bote xapote, sinó que estem en una situació a Catalunya d'una altra forma. Aquesta és la campanya, i és una campanya que no sé si és molt repetible. Per això compte amb qui beneficia, amb qui no, sí, la repetició electoral. No, és a dir, no sé si és molt repetible. I el mateix passa a Junts per Catalunya, diria que fins i tot més. Estan fent una campanya que és la retornada, no?, el retorn del president Carles Puigdemont, amb una idea una mica, venim a terminar la feina, que només pot passar per l'amnèsia sobre l'existència de la presidència de Torra, perquè si Torra no va acabar la independència, i no crec que Torra ningú li pugui dir que va ser un fluix, no crec. Vull dir que, hi ha problemes de fons per complir el programa de Junts per Catalunya. Per tant, és repetible això? La idea aquesta de la tornada, és repetible. Per tant, vull dir, són dues campanyes que tenen molt de cartopedra. No? Ah. Això no està ni bé ni malament, diguem-ne, forma part del joc, però és cert que són dues campanyes molt tàctiques que en una repetició electoral potser pateixen.
Puigdemont no és Mas, I Puigdemont, quan diu si em fan un coll boni que s'atinguin les conseqüències, jo crec que ho diu de debò i crec que el seu electorat...
Què vol dir les conseqüències? No pot fer res.
A Madrid.
No pot fer res.
Sí, perquè durant el tram...
Sí, espera.
Espereu, deixeu-me acabar l'argument.
No, perquè no és ell només,
Deixeu-me acabar l'argument. Sí. En el tràmit fins a formar govern, que són setmanes, eh? Sí, sí. Són setmanes. I en aquesta setmana s'aprova la llei d'amnistia. O sigui, són setmanes el tràmit d'aprovar govern, perquè no és acabar... El 12, el 13 no hi ha govern, el 13 de maig, sinó que passen setmanes, i durant totes aquestes setmanes la llei d'amnistia ja ha anat al Congrés.
Sí, però necessites una fiscalia a favor.
Sí, d'acord, però o sigui, el tràmit que falta parlamentari ja el superes. Jo diria que, o sigui, Puigdemont ha aconseguit una cosa que tots, al final, al principi ens vam sorprendre. Un, farem campanya fora de Catalunya. Farem campanya de símbol. Què és? Jo? I
sí,
torno...
però si tens els mitjans, ja està.
Sí, però...
Que facis on la facis, està garantit.
Però apel·la, o sigui, tens... Ell, abans ho deies, Milà, ha agafat la identitària, una campanya identitària, sí, i li està funcionant. A veure, traurà uns resultats segons les enquestes, igual que els però això és un èxit.
Sí, sí, també,
això és un èxit, d'on se venia. Però això és un èxit. Però és una campanya... Perquè jo no sé què pensa de la sequera, el senyor Puigdemont.
Totalment d'acord.
I ha passat mitja setmana. Ah, i mitja campanya. O més, i tota la precampanya, diguem.
No, ni de moltes coses més.
I cada vegada que s'ha alguna cosa és contrària al que hem fet.
I quan dèiem... I quan parlem... Ell diu que no, i la seva candidata de Tarragona diu que és un motor.
I no passa res.
Però jo crec que Puigdemont no es quedaria tranquil si li fan un tripartit.
No.
El problema és que no...
Un segon.
Fer un colboni, no només un recordatori, perquè et facin un colboni i has de guanyar les eleccions, cosa que no apareix en cap enquesta.
Exacte.
Per ell, perdona, des de la perspectiva, crec, des de la perspectiva de Puigdemont, quedar segon...
És cada primer.
Sí,
no, però bueno, els números no, eh?
Ah, d'acord.
De la majoria independentista.
El més divertit d'aquesta campanya és que el gran argument força del partit més independentista, més nostrat i més català de tot el món mundial és que ja ho arreglaran els despatxos de Madrid.
Sí, sí, clar, que negociaran millor.
Sí.
Primera vegada, no?
I fixeu-vos...
Ja ho arreglaré jo amb Pedro Sánchez. És igual si no arriba la majoria independentista.
Però fixeu-vos si té complexitat el tema tripartit que Barcelona no s'ha pogut fer.
No, clar, evidentment.
Mira si en té de complexitat.
Sí.
Que Barcelona no s'ha pogut fer.
És interessant.
I no té... Perquè
no s'ha pogut o no s'ha pogut.
I a més a més, no s'ha pogut. D'acord, Mila, però vull dir que al final no s'ha fet. És evident que no s'ha volgut.
No s'ha fet perquè s'està esperant... Perquè s'està esperant les...
Quan el senyor Collboni no pot aprovar pressupostos i diu, bueno, quan els tingui aprovats, faré que Esquerra entra en còlera perquè no vol la foto.
No.
I ara, quan a l'entrevista aquesta setmana...
Perquè està dividida sobre aquesta confiança, qüestió.
O sigui, quan supera i diu, bueno, com no hi ha nadie que quiera ser alcalde, doncs ja tinc pressupostos, diguem, torna a dir-ho. Ampliarem el govern, i els d'Esquerra tornen a rufar, es tornen a posar peluts, perquè jo no vull la foto al costat del PSC. Per tant, el tema del tripartit... Correcte, en campanya, sí, sí.
Per tant, aquesta campanya no s'acaba.
I després tenim unes europees. Per tant, jo, la tesi que mantinc és aquesta. Ara, en la lògica dels partits polítics, quan tu surts d'un desgast electoral i surts de perdre, si a sobre no tens poder... prepara't per allò de la travessa del desert, eh? Sí, perquè si a sobre no tens poder, clar, per tant, si tu pots arreplegar en el, diguem, en el sentit bo de la paraula, tres o quatre conselleries, la recomanació només política és quedar-te les, eh?
Sortirà l'argument de que Junts no ha estat penalitzat per abandonar el govern.
Bé.
Que això és un tema, també.
I és que dins dels seus... diran que, bé, ells ho estan reivindicant en cada míting. Van fer bé per votar primer en contra de la llei d'amnistia, perquè vam aconseguir una llei que es polís i que fos millor. Van fer bé. Però els números diuen que han aglutinat gent, que han agafat gent dels seus límits i que estan aconseguint...
Té a veure amb el càstig general que està portant l'independentisme. L'independentisme, sí.
És una votació.
I només deixeu-me acabar una cosa. Una cosa que publiqueu avui al País, que em sembla molt rellevant perquè tothom la miri, que és la percepció de la immigració a Europa.
Sí, sí.
El 70% dels europeus... Hi ha un mapa que publica avui al País de la percepció que tenen els europeus sobre la migració, que això d'Aliança Catalana és un acudit. perquè és que és còsmic.
No, mira, i mira què està passant a Alemanya, que hi ha hagut una agressió important.
A tot arreu, la sensació,
candidat,
o sigui, el creixement de forces, o sigui, lo d'Aliança Catalana,
la crispació
és,
va pujant
són
cada
boy scouts al costat del que està passant a Europa. Per tant, aquest creixement, al final, no sé si això que diré s'interpretarà bé, però millor tenir-los identificats, perquè és molt bèstia això que ens està passant, i potser és on t'haurien de posar el foco.
O sigui, és que, de fet, fa dues setmanes hi havia un congrés de l'extrema dreta europea i estaven completament partits per la meitat, perquè tots els que han tocat poder, com Meloni, com... la gran disputa era sobre si donar suport a von der Leyen o no. Tots els que han tocat poder de l'extrema dreta ja estan reculant amb el radicalisme per ser partits d'ordre més o menys convencionals. Per anar a von der Leyen, a més de Marc Ferber, la sensació de que l'extrema dreta, fins i tot ella mateixa, i ella mateixa tindrà problemes, no? Perquè ja, és el mateix que tens amb Aliança Catalana o Vox, que et pregunta si són partits per moure la dreta tradicional cap allà, perquè tots i cadascun dels que han arribat, ara, vull dir, si von der Leyen és la proposta de l'extrema dreta i del neofeixisme, bé, és una cosa, és el que dius, és una cosa completament global. Llavors, aquesta tendència, sí que tens la sensació de vot de càstig, de provar amb els nous, però ja es comença a veure que els més nous, un cop han arribat, vull dir, tots els diaris europeus, internacionals, Meloni és l'exemple. Cada setmana surt una notícia dient que en la retòrica és més o menys perillosa, però en les mesures concretes, una mica com va passar amb Trump en l'anterior, vull dir, estan perfectament normalitzats i llavors, vull dir, és el que dius, estic completament d'acord que la tendència hi és, però tens la percepció, també és el que sabem d'Aliança Catalana, que darrere el que hi ha és bastant antiga dreta, que el que troba a faltar és que tens la sensació que és un partit que pot ser utilitzat com a instrument per dretanitzar als partits convencionals més que com una finalitat en ell mateix. I jo això
de
ho
fet,
veig bastant.
De fet, l'Aliança ja ha provocat certes manifestacions de Junts respecte de què...
Sí, és els que han canviat més el programa respecte al discurs que... de Puigdemont inclòs l'immigració, clarament, sí. Per tapar fuga aquí.
Jo crec que el problema no són els... preocupant l'extrema dreta, però jo crec que el problema no és el discurs dels partits d'extrema dreta, sinó la constatació per part de tots els partits que està canviant el paisatge humà, i hi ha molta gent que això no li agrada. I això no és només d'extrema dreta. O sigui, vull dir que això no només s'encabeix en el vot que ara veiem a l'extrema dreta a Espanya, que comparat amb la resta d'Europa continua sent baix. Perquè si mirem a Espanya, sí, encara existeix una dreta convencional, cosa que no passa en la majoria dels països d'Europa. O sigui, queda una dreta convencional a Espanya i Alemanya.
Però alguna cosa s'explica molt malament, Iva, quan el Banc d'Espanya aquesta setmana diu en els propers 10 anys necessitarem 24 milions d'immigrants.
Absolutament.
Per sostenir les pensions dels que ara s'estan queixant de que hi ha massa migrants.
Sí, sí, sí.
O sigui, alguna cosa s'explica molt malament.
No, però és una contradicció. Amb qualsevol veí, parles amb el mestre de l'escola Bressol i et dius que de 20 nens 10 són de fora, parles amb el... veig massa senyores amb el vel... Està canviant el paisatge humà i això provoca reacció. I hi ha molta gent que se sent insegura amb això i l'extrema dreta ho aprofita, però jo crec que és el canvi social que s'està produint a tota Europa, i aquí especialment, el que arrossega tot el debat.
Però això,
el que fa és aprofitar-ho molt bé.
Però combatre això amb un debat electoral, quan el senyor de Vox diu de l'alçada d'un campanar, ignorant-lo, no sé si és la solució. Perquè aquest fet de ell les diu de l'alçada d'un campanar allà en el debat i ningú li rebat i tothom l'ignora...
Sembles de aquí mateix, en aquest mateix debat, eh?
No. Fa anys que estem exactament
aquí. No sé si aquesta és la solució de deixar que aquell home digui el que vulgui, la resta l'ignoren i a les següents eleccions, pam! Si no és ell, és la seva germana catalana, diguem, però pum, ja tenim un altre de 5 o 6 diputats més.
Clar, jo crec que el tema del debat de la immigració necessita una reflexió molt general i molt profunda i que no ningú s'atreveix a fer perquè s'instrumentalitza molt, diríem, no? I com que hi ha l'extrema dreta constantment intentant capitalitzar-ho, però és evident que el debat europeu és ser clars i sincers tothom, en el sentit de necessitem gent que vingui a treballar a Europa, perquè si no, no se sosté l'economia. Llavors, com volem que vinguin? Que vinguin sense drets, que en realitat l'extrema dreta ha elegido. Té un discurs molt...
I a sota el plàstic en té un altre.
Exacte. És a dir, el voten els empresaris que estan explotant els que venen immigrants que no els hi donen drets i no els reconeixen drets laborals. Això és el que està passant en realitat, eh? I en canvi s'està engreixant electoralment en base a l'opinió d'aquesta gent que són els que exploten els altres.
Exactament això.
Que aquest és contradic... Per tant, hem de parlar de la, de la realitat del, del que passa. És veritat que per una Europa que ha vist com se desindustrialitzava, com la globalització la penalitza, perquè pensava nosaltres es quedarem el know-how, no?, i deslocalitzarem la producció, però ara està veient que quan tu deslocalitzes la producció el coneixement se'n va allà on es produeix la... i ara Xina està menjant-li el terreny a la indústria automobilística europea amb el cotxe elèctric perquè ja sap fer-ho millor que la indústria europea i ho fa més barat, a més, i a més subvencionat per una economia d'estat molt potent. Per tant, tot això genera en el treballador de la meta, de l'automobilística, genera una inseguretat tremenda. I aquell país que era Europa, que dominava el món, que no només des del punt de vista colonial, sinó des del punt de vista de dir, inclús quan abandonem les colònies seguim dominant per la força econòmica, ara tot això trontolla. Llavors, tenim una natalitat per terra.
Sí que no.
Tenim una natalitat que no pot ni reposar la població que es mor. Això és el que passa. Clar. I tenim una natalitat per terra perquè tenim males condicions laborals i socials per tenir fills. I per tant tenim... Els debats tots estan distorsionats. Tots estan distorsionats, i el de la immigració més, perquè no només a Espanya, que és 24 milions, que diu el Banc d'Espanya, que no sabem quina intenció ho diu també ara, sí. Que el Banc d'Espanya, per mi, cada comunicat que fa és sospitós, tots els que fa. Però la Unió Europea té uns estudis que diuen que necessitarem milions i milions de treballadors, i a Alemanya ja està passant, diríem, no?
Jo amb això, és que també, vull dir, hi ha autors, o sigui, el debat de la immigració té aquestes contradiccions, perquè hi ha autors, per exemple, el Guillem López Casasnovas, que estudia això, que no és gens sospitós de ser de dretes, diu que el problema de la immigració és que precisament, jo també tinc la desconfiança, quan el Banc d'Espanya o certs agents fan aquesta crida, té molt a veure no parlar de la redistribució de la riquesa, és a dir, tu pots necessitar, per sostenir les pensions, tu pots necessitar més persones cobrant menys o més salaris, és a dir, si tu pugessis els salaris, que és de veritat el debat incòmode o el debat que tensa això, canvia, o sigui, estaries posant el focus no sobre qüestions de grups socials, guetos, o sobre model econòmic, per això també el gran model econòmic és el turisme, el gran debat que per on passen tots, no és si ha de venir més o més gent, sinó quan de cobrar tothom. Llavors, aquest canvi de percepció, ningú té un discurs coherent. L'extrema dreta també tens aquesta percepció de si avança els interessos dels empresaris, tots sabem que els empresaris el que volen és immigració barata per poder-li pagar poc. En canvi...
Aquí discrepo, perquè la majoria dels empleats d'aquest país són de pimes,
Sí, jo dic els grans empresaris, però vull dir que...
Gran, o sigui, part en números discurs... absoluts, hi ha grans corporacions de societats anònimes que guanyen molts diners i que cada trimestre diuen que guanyen 2.000 milions de no sé quant, que això són grans corporacions, però en números absoluts empleen amb poca gent. En números absoluts.
Però també l'empista autònom que té un immigrant treballant per ell tampoc és tan generós, Cuidado.
Que cal, o sigui, que dic és que també, també hi ha molt...
la seva situació no és la millor, però tampoc és tan generós.
Dic que desplaça molt el debat sobre els salaris i per agents bastant sospitosos com el Banc d'Espanya o la Unió Europea, que no són coneguts per ser agents socialistes. Llavors, clar, aquest debat, jo crec que és el forat que han ocupat els partits d'extrema dreta. Al final, si tu estàs, el que ara està creixent és aquesta mena de proteccionisme econòmic que mai saps si aquests agents ho fan, no? El que em vam veure amb Trump, que deia, vull posar una frontera, però és el polític que més ha baixat els impostos a les elites. Llavors, fan aquest discurs de dir, vull parar la immigració per afavorir les classes treballadores, i quan arriben al poder fan exactament el contrari. Llavors, el problema és el forat que queda és, algú té un discurs sobre la immigració que no sigui racista i que tingui a veure amb parlar de salaris o amb parlar d'estat del benestar? És el forat, clar, que... I també intenten ocupar cada cop més partits a Europa, perquè cada cop hi ha més partits socialdemòcrates en alguns llocs que fan un discurs sobre la immigració que aquí no s'atreveix a fer cap partit d'esquerra, per
exemple. Els populistes parlen... Quan parlen d'immigració, els populistes parlen de fronteres i de llei d'estrangeria i... Els economistes, diguem-ne, parlen de model econòmic.
Sí,
és a dir, això jo crec que és la clau de tot. Ara mateix hi ha aquesta ILP de regularització dels immigrants que ja hi són, amb un seguit de condicions. Se calcula que hi ha 400.000 persones que poden accedir. Són 400.000 persones que accediran als drets de ciutadania dels que haurien de gaudir.
Que haurien de tenir.
Que haurien de tenir, perquè
ja estan treballant aquí.
Però la qüestió és, aquestes 400.000 persones ja estan treballant. Per tant, el no tenir aquests drets de ciutadania normals, què fa? Pues exactament això, que tinguin menys drets per demanar salaris millors. Per tant, rebaixar les seves condicions salarials, laborals. Hi ha interessos, hi ha persones que estan interessades en que hi hagi aquest tipus de mà d'obra, que pugui accedir a menys sous, que tingui pitjors condicions laborals. I això té molt a veure amb el model econòmic que tenim. Si us hi fixeu, la darrera onada de la immigració, que hi ha una, ara mateix estem en una onada d'immigració molt, molt gran, perquè les coses van bé, no?, econòmicament a Espanya, al sud d'Europa, i no també en els països que envien població, no? El que està passant en la darrera onada, si mireu per províncies, és que on estan venint els nous immigrants, està tot el Mediterrani. Per què? Bueno, pues perquè demana un tipus de... Demana molta mà d'obra, però un tipus molt concret de mà d'obra. És a dir, no és el, diguem-ne, el treballador ultraqualificat que ve a Barcelona, que moltes vegades... que també genera els seus altres problemes, eh? L'expat aquest que ve a Barcelona... Però no estem parlant d'això, estem parlant d'una altra cosa. Per tant, a mi el que m'agradaria saber, i no ho sé, perquè no se'n parla, és què no opina Vox de... el turisme, les condicions salarials en el turisme, els projectes, macroprojectes al voltant del turisme, però no només del turisme, també del totxo, també de sectors econòmics que demanen mà d'obra de baixa qualificació. I Aliança Catalana és exactament el mateix. A mi m'agradaria saber què estan proposant sobre sector, sobre economia. No en parlen, entre d'altres coses, perquè ningú els hi pregunta.
Perquè no ho necessiten.
Un minut per damunt d'un quart d'11 del matí. En tot cas, d'aquí a una setmana, quan estiguem en campanya... No, quan ja s'hagi acabat la campanya electoral, estem amb la jornada de les eleccions, i aquell vespre, veient els resultats al damunt de la taula, crec que bona part del que esteu comentant aflorarà, sens dubte. Mm-hmm. Fem res, una petita pausa i de seguida anirem rematant tertúlia.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 i 18 minuts, avui acompanyats del Carles Fernández, de la Milagros Pérez Oliva, de l'Arturo Puente, de la Ivan Guerra, d'en Joan Bordeus. Abans ens deia el Martí Oliveres que s'espera una pluja no tan significativa com la setmana passada, però sí a partir d'aquest vespre i demà i fins i tot fins dimarts. I això coincideix amb un debat que hi ha a l'interior del govern de Catalunya, que si és hora de començar a fer marxa enrere en algunes de les mesures de sequera. Sentíem l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, dient que ell no hi és partidari, que creu que s'ha d'anar una mica més a poc a poc. En tot cas, aquesta és la situació, sens dubte, que es debatrà al llarg de la setmana que ve. Tenim en línia ara mateix el doctor Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals, geògraf, naturalista, consultor de la UNESCO. Doctor Boada, molt bon dia.
Molt bon dia i bona hora.
Ha de ploure en els pròxims dies. Mira, tenim el Martí Oliveres, ens ho deia abans. Hola, Martí, de nou.
Bon dia, Martí.
Sobretot ha de... Hola, Martí, les home. Salutacions, eh? Sobretot deies que ha de ploure comarques de Girona i Barcelona, ens deies, eh?
Sí, sobretot voltant d'Osona, de la Selva, de la Garrotxa, el Ripollès, Lluçanès, aquestes comarques, sobretot.
Mm. Sobre aquesta qüestió, doctor Boada, que es plantegi el govern de Catalunya fer marxa enrere perquè, per exemple, podem sobrepassar el 25% de la quantitat de la, en fi, del percentatge de quantitat d'aigua que hi ha als embassaments de les conques internes del país, té sentit des del seu punt de vista o no?
Clar, jo la veritat és que no us vull decepcionar, perquè de fet aquests temes de predictibilitat els experts són sens dubte els meteoròlegs. Tot i així, la predicció és molt difícil d'encertar, diguem-ne, no? Perquè hi ha una fracció molt notòria del funcionament dels nostres paisatges, dels nostres boscos, dels nostres rius, que nosaltres els humans no controlem, eh? És a dir, què és la precipitació? És a dir, nosaltres podem, políticament, podem determinar això, el grau d'intervenció i el grau de gestió. I, per tant, aquestes mesures, bueno, jo no seré jo qui diré si és ajustat o no és, perquè el problema el tenim amb que nosaltres no governem la caiguda, diguem-ne. És a dir, una vegada ens ha caigut l'aigua a les nostres conques, sí que estem en condicions, diguem-ne, de fer plantejaments de governança i de gestió, no? Però el problema que tenim nosaltres és que hi ha una alteració tan gran a nivell estratosfèric que això també s'hauria d'explicar. No sé si m'explico amb el que estic dient, perquè jo fa més de 40 anys, personalment, no us penseu que és un atac de narcisisme, que treballo, no opino sobre el canvi climàtic, sinó que treballem sobre les manifestacions d'aquest canvi climàtic en la precipitació, en els boscos, etc, etc. I 40 anys de predicar com a estudiós o com a científic, al principi se'ns apedregaven, me'n recordo. Però tenim un problema de fons en aquest sentit, que és això que en diem aquesta aigua, com ho tenim per aquí dalt, diguem-ne, i una vegada tenim aquí com l'administrem. No sé si m'explico.
Sí, no, evidentment, però d'aquí l'administració el que es fa és, davant d'una situació de sequera, col·locar una sèrie de semàfors, diguem-ne, i passar d'una fase a una altra, no? Per això li preguntava si creu que és lògic tirar enrere en la situació actual.
Sí. La veritat és que jo, diguem-ne, des del punt de vista, des del meu coneixement amb rigor, jo no, a veure, en aquest tema, efectivament, ara els embassaments estan pràcticament un 30%, donen un punt d'optimisme en aquest sentit, i per tant, jo crec que es donen condicions, efectivament, per reduir una mica les restriccions. Això ho diria així, grosso modo, que es donen una mica les condicions, però també hem de ser molt... Bueno, jo crec que també, perquè, per exemple, els titulars d'aquesta setmana jo llegia que l'embassament de Santa Fe del Montseny és un indicador d'esperança perquè el tenim ple de gom a gom. Escolta, aquest alarmisme i aquest l'embassament de Santa Fe és com, perdoneu l'expressió, però és com un orinal, és una cosa petitíssima que té una capacitat, no me'n recordo ara si és d'un hectòmetre, i per tant aquestes informacions són informacions que es venen o però que no s'ajusten a la realitat, diguem-ne, no? De la problemàtica. Aquí el problema que tenim molt important és que tenim una alteració molt, molt gran en els nostres ecosistemes, en la pluviometria, i que els humans aquí tenim. És a dir, coneixem les causes d'això, també ho coneixem, és a dir, les causes no les toquem, perquè de fet, de fons, el problema de fons és la quantitat d'emissions de diòxid de carboni i de gasos d'efecte hivernacle derivats del nostre model de mobilitat i del nostre model energètic, que s'ha fet un hivernacle a 8 o 10 quilòmetres, que m'agradaria també que els meteoròlegs i els físics en sortissin més a la ràdio i ens expliquessin què ens passa realment en aquest metabolisme dels nostres paisatges.
Entenc que, doctor Boades, que està fent una cosa que em sembla molt interessant, que és, a veure si l'interpreto correctament, dir que la sequera i les gestions de la sequera i de si fins i tot en tindrem prou d'aigua per mantenir o sostenir el model econòmic actual està molt bé que es faci, però que vostè ho mira des d'una perspectiva molt més àmplia, que no és tant si continuarem mantenint els sistemes de no només de la indústria agroalimentària, sinó la indústria en general i de la ciutat, sinó com canvia el nostre paisatge, que és una cosa que va molt més enllà que només el model econòmic.
La meva opinió, jo treballo en canvi climàtic des de l'Antàrtida, estic en el programa espanyol Antàrtida, fins a la taigà russa, he treballat en molts boscos del planeta, i escolta, va molt en sèrio això, és a dir, això no ha fet més que començar, això no ha fet més que començar. L'augment de temperatura, que no la parem, i no la parem, és a dir, la meva opinió, però clar, la predicció és molt difícil, però la meva perspectiva, en base als estudis que hem publicat en diferents papers, etc., és que aquest estiu ens cremarem, o sigui, i després tenim un país que és un país, amb uns boscos són polvorins, autèntics polvorins, o sigui, la massa cremable, diguem-ne, en forma d'arbres secs i d'arbustos, això la gent no s'ho imagina, és a dir, i no hem d'alarmar, ho sabem que no hem d'alarmar, però hem d'informar, hem de capacitat per entendre-ho, hem de donar instruments per entendre aquesta problemàtica. El tema del canvi climàtic no és un tema, encara hi ha, no és rar que en una entrevista em preguntin si jo crec en el canvi climàtic, com si fos una qüestió de fe, això, no, el canvi climàtic és una realitat científica i no és una qüestió de creure, és a dir, i això va molt en sèrio. Ja va molt en sèrio, no hem d'alarmar. Hem comès errors tremendos al nostre país, hem construït dins els boscos. Per tant, quan es crema un bosc, el problema no són els arbres, sinó la gent que té la casa, la gent que viu, i estem... el nostre paisatge és un paisatge... A dies d'això no és una qüestió d'opinió. Per tant, és un tema... Nacions Unides, on jo treballo, en el PNUMA, no parla de d'urgència, sinó que parla d'emergència, que és un rang superior a una urgència.
Doctor Boada, només un apunt sobre això. Per tant, el que m'està venint a dir és el govern de la Generalitat de Catalunya òbviament gestiona la sequera, que és la circumstància més immediata, però és possible que no hagi fet els deures en tota la resta de l'àmbit, que és el del el canvi climàtic, és a dir, les conseqüències que tindrà en el conjunt de la població i, evidentment, els sistemes naturals del país, aquesta acceleració de l'augment de la temperatura. I això és el que preocupa més, fins i tot, que la pròpia sequera de curt termini.
Segur. Això té un rang de risc, com no hi ha precedents històrics. Hi ha una situació del risc, només heu de sentir el secretari general de Nacions Unides, que aquesta vegada no és barat, perquè ell ja parla de que estem al límit en el barranc i que això ja no para ningú, etcètera. Però el que vull venir a dir és que ens hem de calmar, però que això ens hem de prendre molt, molt en sèrio. Jo també m'agradaria molt, en les vostres magnífiques tertúlies, que convideu a uns experts, que són experts que tant avaluen l'atur com la situació política, com un tema tan complex com és aquest del canvi climàtic. I clar, jo m'agradaria també que el nostre país, Catalunya, el coneixement científic sobre aquest tema és ampli, tenim molts experts, molts experts.
Per això el convidem. Doctor Boada, per això l'estàvem convidant.
No, jo no reivindico ser personal, jo ja
estic... No, però sí que jo li reivindico com a programa, que per això l'hem convidat.
Sí, val. No, ja et conec i ho feu molt bé.
No, però tampoc és una qüestió de...
No, però aquí teniu, jo us ho sento refilar cada dia.
M'agrada molt refilar.
I que ho arreglem per aquí, ho arreglem per allà, i que sí que... Però la ciència, jo m'hi trobo a la universitat, ara no vull ofendre ningú, però tu parles del millor científic que ha tingut Catalunya les últimes dècades, que és el doctor Margalef, i ningú sap qui és el doctor Margalef. Yeah. I els mateixos alumnes. En canvi, parles del ventecentre del Paris Saint-Germain, no del Manchester City, i escolta, tothom està super informat, no? És a dir, hi ha una disfunció molt gran em posava per això mateix Margalef deia una persona ben informada, principi de Margalef, una persona ben informada sempre multiplica. Mal informada com a mínim resta. I sovint els arguments que jo sento mediàticament amb tota la bona fe són tòpics, i el tòpic és el més allunyat del coneixement, realment. Ai, que em penjaran.
Bueno, sí, és que són 2:15 i hem de tancar la conversa, però li agraeixo moltíssim, doctor Boada. Un altre dia vingui aquí a l'estudi i el tindrem una bona estona i podem xerrar de les diverses qüestions d'interès. Moltíssimes gràcies, doctor Boada.
Vagi molt bé.
Gràcies. Gràcies. 2:15 del matí. Martí, tu el coneixes bé, el doctor Martí Boada?
Sí, home, i tant. Un referent, sí, l'he anat seguint.
Ha parlat amb un savi.
En el cas de la carrera, no com a geografia, no el vam tenir, almenys en el meu grau, però sí que és una persona que també tinc la sort de compartir el territori, perquè els dos som del Montseny, i, per tant, ens coneixem i
l'he anat seguint. Alguna vegada
t'ha posat deures, eh? T'ha posat deures.
Sí,
tant. Bueno, i a nosaltres, i al govern, i a tots.
Alguna vegada hem fet servir la seva frase, aquella d'aquests boscos d'allà de... aquí l'he dit alguna vegada. Això que molta gent diu que aquests boscos d'allà de Finlàndia, tot allò que són tan macos, i allò són tabonets de l'Ikea plantats.
Jo crec que...
Diu, perquè només hi ha una espècie. Diu, allà no són boscos.
M'agrada molt que ens digués que ja ho sento refilar, eh?
Sento refilar.
És una expressió
un vocabulari molt xulo.
Evidentment, perquè a més és, sent un expert en boscos, és el lògic que...
vocabulari superàmpli.
No sé si ens definiríem com a ocells que refilen nosaltres.
Un vocabulari molt natural en el
sentit
literal.
Ha estat molt benèvol. Sí, trobo que sí.
Jo crec que ha fet una demostració pràctica d'una metàfora que és molt útil per lo que passa. És que som granotes que estem dintre l'aigua. L'aigua s'està calentant, estem parlant de com s'escalfa l'aigua i no estem veient que arribarà un punt que l'aigua calenta ens acabarà bullint, atrapant i matant. I ell el que ve a dir és, molt bé, parleu de la sequera, sí, però heu de parlar de les causes de la sequera.
Curta dura, curta, regat curt, diguem-ne.
Exacte.
El doctor Boada feia referència a l'embassament de Santa Fe, aquest pulmó del Montseny, i precisament ahir Xavi t'enviava aquella fotografia, aquella comparativa d'un col·laborador que veies aquella sequera extrema a finals de març, i ara com també ha brotat molt el faig, i pràcticament Santa Fe està al 100% de la seva capacitat.
És
un petit estany, gairebé és com un estany.
És un clot, eh?
És una presa petita, però fa goig.
Podem opinar de la possible decisió de recordar amb la sequera o no?
Ara no ho sé, perquè he pensat que el doctor Martí Boada no li molesti que opineu sobre això.
No, però vull dir que no té a veure, no, amb la setmana que estem.
A veure, ha plogut, la realitat és que ha plogut, Carles.
Sí, però escoltant, tot i estant en la setmana que estem, i que l'alcalde de Girona és un alcalde que, diguem, que té simpaties per un partit polític, té...
No, bueno, simpaties.
És d'un partit polític, no un partit polític. De fet, és la primera institució d'un partit polític que concorre.
Correcte, però que no va concórrer...
Però per què trieu un partit? És la CUP, no?
No va concórrer amb les sigles de la CUP.
Bueno, no.
És veritat,
era una coalició més gran.
No va concórrer amb les sigles de la CUP.
I els de la CUP, vamos.
Bé, no és... Pel cas no, però que sembla que és prou de sentit comú, no? Dir, bueno, esperem que acabi la primavera, no? I llavors, quan hagi acabat la primavera, no?
No, primer, que posar mesures com les que s'han posat no és fàcil. Fer-les complir encara menys. Ara, perquè ha plogut unes que encara estem a 118 hectòmetres cúbics, em sembla, o 126, ara no recordo quina és l'última xifra, però que no estem sobrats, eh? Home, seria una mica precipitat per raons que no podrien ser altres que electorals, dir, pues ara retiro les restriccions. S'han de mantenir fins que tinguem reserves per un any o per dos o pel que sigui.
Sí, només s'entendria, crec, en el sector, especialment el primari, en aquell que hi hagi risc, doncs per les plantes, etc. No? En aquelles zones on hi hagi risc realment doncs, de supervivència.
És que no oblidem que estem en mesures molt extremes per sectors productius.
Sí, això.
O sigui, no estem parlant de les piscines.
No, per això ho dic, per aquelles zones que realment doncs, hi hagi el...
El missatge que s'envia és
en global, és... Ah, ja està.
Sí.
La reeducació, o sigui, ha costat molt que la majoria de la població tingués la sensació de que realment estàvem en sequera, sí. I rebobinar això, jo diria que està bé ser prudents i esperar un temps perquè...
S'ha d'anar desescalant en funció de les necessitats i de les reserves. Sí. I si l'agricultura està en perill, doncs s'ha d'obrir primer per allà.
El que passa és que...
etcètera, no? És a dir, s'ha de fer gestió de l'aigua, tu, és que...
Depèn de les mesures que es prenguin, podrem dir si són electoralistes o no, no? Jo crec que sí que hi hauria algunes coses que són raonables, que si ho deixem per la setmana vinent, pràcticament millor, diguem-ne,
no li va una setmana,
però que és veritat que no és el mateix tornar a parlar de les piscines, que, en fi... Ens encanta parlar de les piscines,
ja, això,
i és
important, si no hi...
és la xocolata del loro.
Però, absolutament.
Perquè, vull dir, el tema són sectors productius. Hi ha empreses que tenen molt de consum d'aigua i ja...
Mira, parlant de l'alcalde de Girona, ni ell no limita el turisme, imagina't, eh?
Sí,
jo tinc l'alcalde de Girona.
No? Això que tornen a parlar ell, científics, sí. Científics que no estan d'acord, nosaltres tenim opinions morals sobre el que els científics diuen. La qüestió, algú seria capaç de fer un discurs estratègic, creïble a llarg termini, perquè la idea de més prudència, menys prudència, llavors discutim sobre opinions científics, cosa que és estranya, perquè no haurien de ser opinions, però ningú és capaç de... Vull dir, la resposta és en termes morals, a discursos suposadament científics. Vull dir, flashbacks de Covid i angoixa d'haver de discutir a gent si puja o no baixa la corba, és que veritat. Algú sigui capaç de fer un discurs que sembli que té una mica de recorregut.
Comprensible. Sí. Una cosa, és que no he pogut evitar, perquè ara llegia Joan Magraner, que ens ha enviat un missatge dient meravellós que torni cada setmana el doctor Martí Boada, estic molt d'acord. Feia temps que no tenia la sensació, com a l'època que venia aquí ben sovint Manel Delgado, de fer-te un regat i de tirar-te una pilota llarga i dir ara on ha anat? Un moment! I m'encanta aquest moment final, he de dir, vull dir que m'ha enamorat el doctor Martí Boada amb aquest ai que em tallarà, ara ell que em tallarà.
Sí, sí.
Sí. Que em sembla una definició també, ara que deia el Joan Bordeu sobre el paper dels científics a la nostra societat, jo crec que és aquest, exactament. Que es planten davant d'una conselleria i van pensant, ai, que em tallaran, ai, que em tallaran, en qualsevol moment. Acaba, volies acabar, Aiba.
Sí, no, només per apuntar-me amb el que deia el Joan, que a veure, opinem sobre projeccions, tant en el cas del Covid com ara en el cas de la sequera. Al final estem opinant sobre futuribles, i els futuribles, per desgràcia, o per sort, no, millor per sort, encara són opinables, no, però Iva, no tenim la bola.
No, l'una cosa de les que ha dit és que aquest estiu ens fregirem. I ja es
ens
fregir,
cremarem, ha dit, de fet.
I ja es ven cremar el passat, i ara, aquest any, hi haurà, a diferència dels anteriors, molta més llenya seca als boscos, que això és un material inflamable tremendo. Vull dir que això que es va acumulant, tot això es va acumulant allà.
Però torna a ser el discurs sobre la transició energètica, el gran problema és fer-lo passar per una cosa igualitària, no? El problema dels combustibles fòssils, tothom ara percep que no tothom paga els costos de la transició energètica d'una forma justa, no? Algú hauria de ser capaç d'abanderar aquest discurs de, d'acord, el problema és els combustibles fòssils, però si qui haurà de pagar el cost de la transició energètica són els pagesos, els teníem manifestant-se fa 4 dies, o que d'on surt el cost d'aquesta transició? Tampoc ningú ho està explicant bé, aquest és el problema, no?
10:37, vaig un moment a la publicitat i tanquem ja, definitivament. No us poseu, no feu aquestes cares, que ja sé que voleu anar a celebrar.
Joan, t'he de dir que jo sóc el del conveni i tot, que si tens alguna cosa m'ho has de tenir a dir.
Ets el lliberat sindical d'aquest programa.
Sí, mira, no vinc mai.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
D'aquí a 5 minuts seran 3 quarts d'11, va, que ho tancarem, això. Escolta, no he rebut cap missatge vostre al WhatsApp de Via Lliure per veure si veniu al Carago que la setmana que ve. O que feu un
carau. No ho has pillat.
Hi havia un missatge
subliminal. A refilar, gràcies.
Aquí hi ha una doble vara de mesura.
De què?
No, perquè podem participar en això, però per exemple, les flors no podem participar en altres cap any.
Què vols dir? Però si us aporteu cada any flors, què vol dir?
Jo he participat més d'un any, però jo sóc el president.
Jo crec que tu te n'has aportat algun any, eh?
Tu i jo som uns damnificats. Aquí el delegado sindical...
Això passa.
No, aquest any va passar una cosa que és veritat que... Els que vau venir a la tertúlia us en veu anar sense cap flor i vaig pensar, bueno...
Ah, però no sabíem que se l'havien de portar.
Però si hi ha altres anys...
Si
hi ha altres anys ja...
Jo ho he fet en alguna ocasió.
Home, sí.
Anem a fixar un criteri. Podem participar...
A les coses especials, sí o no?
Sí, exacte.
Bueno,
què? Com que ho
heu? Sí.
Penseu-vos-ho, eh?
Aquesta...
Si
bueno,
jo
dono...
Medita-ho.
Jo dono... L'escola ara mateix, ja, perquè avui mateix triarem ja els participants del karaoke eurovisiu del Via Lliure. Per la gent que ens estigui escoltant, notes de veu al 606-25-64-39 per triar cançons. L'únic criteri és que siguin d'Eurovisió, de qualsevol any, de qualsevol país. Jo vaig deixant idees, eh? Ja no per vosaltres, que ja veig que no esteu gaire enfocats, sinó ja, pels oients.
Però cantarem amb les porres de les eleccions.
No, cantareu des de casa.
Una
cançons com aquesta, per exemple. Que no Rafael, per exemple, any 67, o aquesta. Aquesta t'hi veig, Carles.
Sí, tu un aire.
Itàlia, any 58, o aquesta, evidentment, que aquest any hi fan 50. O aquesta altra. O la de Dinamarca, any 2000. Fly on the wings. Hi ha tota una generació que aquesta era de discoteca, més aviat, eh? Però bueno, Fly on the Wings of Love.
No?
Olsen Brothers. O, per exemple, una Espanya més 2000. Déu meu, senyor. Algú l'ha cantat, en algun any, aquesta de Vicibera, eh? No? No l'ha cantat mai ningú, Vicibera? Que fort, que fort. O, per exemple, aquesta... La preferida del Carles Ferrantes, que és aquesta.
Uno, el brindant.
Tu vindries a fer aquesta.
Si n'hagués de fer una, seria aquesta.
Ha fet una cara com dient, pues per què no? Pues per què no? O aquesta. Què, aquest és temazo, dius?
És un temazo.
Temazo.
És un temarraco.
606-25-64-39 per venir el cap de setmana que ve a cantar el festival de karaoke Eurovisiu del Via Lliure amb tots els oients. I, a més, hi haurà gent del programa cantant, òbviament, que no seran els tertulians, que ja m'han deixat clar que no tenen cap interès. I vindrà també a fer de jurat, i no sé si a cantar també... Què és això, Carles?
La guitarra original, eh?
Hosti, la guitarra del Xicli 4.
De Televisió Espanyola.
Però què, hi ha un museu allà de Televisió Espanyola o què?
A Televisió Espanyola, Sant Cugat,
tenen sí, no, i... fotos de...
I t'has anat a fer la foto, eh?
Jo, quan hi ha,
com, fan doncs com si fos un fan de Star Wars, al costat d'un Yoda. Doncs allà està.
Tinc la foto amb la guitarra de Chiquiricuera.
Vindrà de jurat també l'Alèxia d'Eufòria, que segur que serà la Blanca de Maricel, i la Marta Roura, que és qui va representar Andorra fa 20 anys ara, amb aquella cançó que traques deia Jugarem a estimar-nos. En tot cas, notes de veu al 606-2564-39. Bordeus tu el tema aquest, que ja sé que parles molt de qüestions culturals.
No hi era, amb el Chiquili 4.
A Eurovisió t'abstens, no?
Sí, ara que sona Eufòria, tinc la sensació que totes les cançons són Eufòria, perquè de fet la Lorina es va tornar a presentar l'any passat amb una cançó que era idèntica a Eufòria.
Llavors una mena,
és una mena de malson, una homogeneïtat sonora molt desagradable que t'acaba interessant. Com es diu la flamenca que va portar a Espanya?
La flamenca era la de...
Blanca Paloma.
Ah, la de l'any passat?
Sí, que no es va
menjar.
Sí, que no es va menjar.
Pensava que deies la de...
Imballable, però acabes dient millor això que... Està atrapat en la cançó de Lorin. Jo tinc la sensació que està atrapat en aquest...
Si no us agrada, però això no cal que ho veieu, eh?
Teniu l'opció de tancar la tele.
L'opció de veure...
Això fem, això
fem.
Tres quarts d'onze del matí.
Disruptives com a la CRG.
Sí.
Tan alegres.
Bueno, escolta, ja us deixo refilar un altre puesto, eh? Carles Fernández, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Ivan Guera, Joan Bordeus, moltíssimes gràcies, eh?
Adéu-siau.
I a la setmana que ve ja sabrem alguna cosa més, em sembla. Apa, que vagi bé.